Nosaltres som dels amants del Pont Neuf, però avui som els amants del dijous, que també és maco.
Què vols dir, que parlarem de los amantes pasajeros? Queda claríssim, no?
No, podríem parlar també d'aquella pel·lícula que va sortir de la novel·la de Hanif Qureshi,
sí.
que eren aquella parella que només es trobaven els dimecres, no sé quin dia de la setmana.
Bé, efectivament.
M'agrada, te'n recordes o no?
Me'n recordo perfectament, no em facis dir el títol, perquè ara mateix no em sortirà el títol, però Intimacy, Intimacy.
Intimacy.
Exactament. Bé, senyores i senyors, voleu saber alguna cosa del nou Pedro Almodóvar?
Som-hi!
No ho hem sentit, això, aquests dies. No, més aviat no podíem defugir d'aquesta cançó de l'Spider Sister.
És moment
Sister,
com
eh?
Fama, no?
Clar. És que el Pedro Almodóvar té això. Agafa un tema musical i el reconstitueix. Li fot vitamines i el torna a posar de moda.
Paga
royalties, eh? Però ho aprofita. Sí. Pointer Sister. Bé. Feu una capbussada cap al vostre passat.
Eva Nassarre, què penses d'Eva Nassarre? Perquè quan jo sento aquesta música penso en Eva Nassarre amb aquells escalfadors.
Hula hop i tot plegat, no?
La Marisol, allà.
Bueno, era aquella època en què el Pedro Almodóvar feia uns curtmetratges genials i transgressors que es deien Folle-me, folle-me, folletín, o folle-folle-folletín, coses d'aquest estil, no?
De què en parles, jo no?
Els curs del Pedro Almodóvar, mítics de la seva joventut, de la movida madrilenya, abans de Pepe Lucy Bomb i altres xiques del montón, havia fet un fotimer de coses absolutament petardes, per entendre's.
Petardes del tot.
Molt divertides, no?
I ara volia tornar a agafar aquesta època, diguéssim.
Exacte, havia, per clan popular, havia de tornar a fer una comèdia divertida, colorista, trempadora, plena de acudits privats, que es diu, no? I amb el més i millor dels repartiments de la seva vida, excepte Carmen Maura. Total, que ha fet Los Amantes Pasajeros. És una pel·lícula que heu vist massivament per tot arreu, teòricament passa tot en un avió, no és així, per desgràcia, i és una pel·lícula de sexe, drogues
i
aigua de València. No?
Aigua de València.
Aigua de València, perquè és bàsicament el que veuen els personatges, no? Hi ha pilots d'avió, hi ha hostessos de vol, hi ha passatgers,
espero.
Hi ha polítics que fugen amb els diners del país, hi ha una madame que, com aquestes senyores que es reuneixen a sopar, restaurants, tenen molts secrets i documents i filtracions.
Ah, sí?
I
també va la Camarga?
Sí, hi ha una mica de Camarga, hi ha una mica de tot plegat, no?
Bueno, i, per cert, una cosa, sí. L'elenc d'intèrprets.
Sí.
Fem una mica de repàs.
Mira, a veure, claríssimament, el trio de la benzina, que són el Carlos Areces, el Javier Cámara i el Raúl Arevalo, que són les tres que ballen aquesta
cançó.
Exacte,
que ja el van veure els Goya allà fent del paperot.
Enxufats dins d'una mena de
rom
d'embotits, no? Per entendre'ns, tremendo, no? Els pilots seriosos, heteros, però que tenen algun moment de pèrdua... Una pèrdua d'oli i benzina important del camí, són Antonio de la Torre i Lugo Silva. Després hi ha l'altre sex símbol del moment, que és el Miguel Ángel Silvestre, que aquest
també surt?
Directament. Se'n va a Mèxic amb la dona per fer coses, la dona se li queda adormida i ell li fan coses mentre fa veure que dorm, no? Per entendre'ns, vull dir, és un macho man important. Ja. La Cecília Roth és una madame que sembla una travesti del teatre xino de Manolita Chen de fa 40 anys.
Per què? S'han passat amb el maquillatge o
perquè
què?
Perquè l'han maquillat de manera que no sap si l'han maquillat per fer veure que és una mala operada o és que s'ha operat de debò i ja ho aprofiten.
Però hem vist fotos o no de Cecília Roth ara mateix?
Per l'amor de Déu, jo he vist la pel·lícula.
I no està mal?
No, home, no.
Que... Refereixo que la comparació...
Ah, m'és igual. Però és exactament el que s'escau pel personatge, no? El Guillermo Toledo se'l podien haver estalviat, perquè entra, dorm a la butaca i es queda dormit a la butaca, i allà es queda. El senyor que fa del senyor Mas, no sé per què, perquè és un polític que té coses a amagar, aparentment això és coses d'Almodóvar, eh? És un tal José Luis Torrijo que la veritat és que fa més pena que una altra cosa,
no? I per què
no?
Dius que fa de Mas? Perquè l'han caracteritzat.
Perquè es diu senyor Mas!
Ah, sí?
És un polític que marxa del país amb els diners de la gent i tot això i es diu senyor Mas!
Home.
No sé per què... Home, sí!
Però què li passa amb aquest home? Que volia fer amics?
El Pedro Almodóvar és un senyor que va firmar un paper contra la declaració, el dret a vot i el dret d'opinió de Catalunya. Ho va fer en un moment donat, no?
Ja.
Bueno, com la Carmen Machi, que també surt en aquesta pel·lícula. Però aquesta pel·lícula passa tot en l'avió. Però aquests personatges es troben que estan a punt de fer una pel·lícula de catàstrofes, no? Però com que estan a punt de petar, com el país, com Espanya, decideixen, va, ja som posats, ja posats, fotem una mica de juerga, no? Llavors, a mig camí no sé per què el Pedro Almodóvar fot un capítol de 15 minuts que passa a Madrid amb la Paz Vega i la Carmen Machi, que tants ens en fot. És una interrupció, és una mena de coitus interruptus total que destripa absolutament la pel·lícula, que té un problema. Aquesta pel·lícula té tots els ingredients per ser molt divertida. Tu, de fet, vols disfrutar. Jo m'hi vaig entrar amb ganes, no? Té els colors, té els títols de crèdit de l'antiga, té una música una mica també de l'època de la movida. És a dir, ho té tot per ser un Almodóvar d'aquells que ens moríem de riure. Mal fets, però divertits. Sí. És mal fet i avorrit. No se sap què passa, que els acudits no funcionen. La pel·lícula li falta, li triga una hora a posar-se estupenda, que digui jo, m'entens? A posar-se estupenda, a entonar-se, no?
Massa temps, massa
quan
temps.
Quan arriba a posar-se estupenda, durant 10 minuts dius, ja la tenim, ja la tenim, i llavors de cop i volta es desinfla i s'acaba, diguem, massa aviat. I llavors tens la sensació de que ja no sap fer pel·lícules així, ja no se les creu, ja no té la... no brilla en absolut, no?
Això és un drama.
És una frustració tremenda, aquesta pel·lícula. Està mal escrita. Sempre Almodóvar ha estat millor un director d'escenes que no pas de narrativa de tota una pel·lícula completa. Però és que aquí és que ni les escenes, perquè la meitat dels personatges no tenen ni punts suspensius de gràcia, per entendre'ns, eh? Jo, ens vam quedar tots mirant com dient, jo volia riure,
i el guionista és ell mateix?
Va, i tant. Per descomptat, no? Per descomptat,
doncs
no?
Res, tu.
Saps quina pel·lícula volia fer i no li ha sortit?
Quina?
Les aventures de Priscila, reina del desierto. Si hagués agafat els tres acefatos...
Aquells...
Amb això ja haguéssim tingut prou. Però bé, què farem?
Ai, doncs res, bro, vaja, que sigui, encara teniu curiositat.
Feu el que vulgueu,
un Almodóvar, sempre és un Almodóvar.
A mi em va deixar
colors...
molt a mitges. Jo prefereixo que anem a veure Les Flores de la Guerra, eh?
Doncs anem a veure Les Flores de la Guerra, jo... Zhang Yimou, ja
bé,
ho sabeu.
Zhang Yimou va portar aquesta pel·lícula a la final de l'Oscar. És un film sobre la Segona Guerra Mundial. És la història d'un americà enmig del conflicte de la guerra japoneso-xinesa amb unes matances monumentals que és un senyor que maquilla cadàvers i està en una església. I comença a venir gent a refugiar-se en aquesta església. Nenes d'una escola, prostitutes d'un bordell... Vull dir, una mena de fauna variopinta, etc etc. I ella es converteix una mica en la llista de Schindler de tot aquell personal que pot intentar salvar. Té gràcia, perquè és el Christian Bale. I el Christian Bale va ser de nen...
Haver començat per aquí.
Clar, de nen va ser el protagonista, com recordareu...
De la pel·lícula de Spielberg.
De l'Imperi del Sol, que passava en el mateix conflicte i s'assembla moltíssim a la pel·lícula que ara ha fet el Zhang Yimou. És una superproducció amb moltes batalles, consciència xinesa, més que no pas japonesa, fem una mica de pàtria, per això la Xina la va enviar a la final de l'Oscar. És freda, com un tempen, per entendre'ns, és a dir, hi ha un punt d'incomunicació brutal amb la pel·lícula, i pels que sigueu uns grans consumidors de cinema clàssic, penseu en l'última pel·lícula de John Ford, que es deia Siete Mujeres, que era una que passava a una missió amb set dones assetjades pels mongols.
Però no és història d'una monja, eh?
No, però gairebé. Gairebé, perquè ell no és història...
M'imaginava ja l'Audrey Hepburn allà...
Doncs mira,
movent el...
El que és la missió humanitària de Chang King, d'aquest personatge, és una història d'un monjo, per entendre'ns. Home, podria ser una mica,
T'he vist algo en els ulls, Gorina.
O sigui, és una pel·lícula absolutament correcta,
i contemporània.
Defensable, contemporània, i la setmana no dona per més, perquè tothom s'ha escagarrinat de pensar que havia de competir amb Pedro Almodóvar.
Doncs mireu que no n'hi havia, per tant.
I
ja
amb tota la raó,
perquè
de calés en farà molt.
Però ara hi ha moltes pel·lis molt xules, ara.
Tenim alternatives.
Moltes alternatives. Podeu anar a veure Blue Valentine, podeu anar a veure Set Psicòpates, que la vaig anar a veure l'altre dia.
Searching for Sugar Man, per l'amor de Déu, per favor.
Per favor, sí. Té final.
I tant que sí. O, si més no...
Anar a la Filmoteca.
Anar a la Filmoteca.
Tenim una mica d'ull de poll, ja se'ns nota, una mica, se'ns ha trepitjat algú l'ull de poll.
Hem de retrocedir a l'any 1955.
Però no us espanteu, perquè val molt la pena el que anirem a veure.
Val molt la pena, de debò. A veure, hi ha un director que recordareu que va morir en un hospital i li van donar l'Òscar honorífic pocs dies abans de la seva mort, i qui va anunciar l'Òscar va ser Audrey Hepburn, i va sortir a l'escenari de la cerimònia dels Òscar i va parlar via satèl·lit amb Satyajit Ray, que és aquest director d'una cultura absolutament extraordinària, el Visconti de la Índia, per entendre's, que va fer uns grans relats sobre la fi de tota una època del seu país, jo no diria complaent amb el passat, però sí una mica també dient fixem-nos per última vegada com eren les coses en l'època del Rajàs i de tot plegat, no? Enmig de tot això, adoptant formats del neorealisme italià de postguerra, va fer una trilogia, que és la trilogia d'Apu, que és la història d'un nen que neix a un petit poble de Bengala amb una família miserable, en convivència amb la seva àvia, i això va ser la història de la primera pel·lícula de la sèrie, que es deia...
Sí, realisme italià, però...
Sí, sí, aplicat Punjab. A Punjab, sí. Es deia La canción del camino o Pater Panchali. Uh-huh. Li va anar tan bé aquesta pel·lícula, va ser un èxit artístic i comercial tan gran que va tornar a agafar el personatge i una mica més tard va fer una segona pel·lícula que es deia Aparajito, i que ella explicava com aquest nen, després de perdre el pare i l'àvia, se'n va amb la seva mare a viure a Calcuta, o a Benarés, no me'n recordo ara, uh-huh, on van a parar, no? I com la mare i el nen han de lluitar amb la vida per intentar sobreviure enmig d'aquell món urbanita horrorós de la Índia. I després de tot això, se'n va a la universitat. I llavors arribem a la tercera pel·lícula de sèrie, que és Apur Sansar, el món d'Apu, que ja el tenim de gran. I ha acabat la carrera, s'ha mort la mare, coneix una noia, s'enamora, es casa i comença a treballar com a advocat.
Vaja, una trilogia que podreu veure en diversos dies.
En tres dies. El primer capítol el dimarts a les 8 del vespre, el segon capítol el dimecres a les 8 del vespre i el tercer capítol el divendres de la setmana que ve a les 7 de la tarda.
Per què hem de treballar, Gorina? Per què no estem de la tarda a la Filmoteca?
Però és que no, això no és incompatible amb el cabaret elèctric, perdona.
Home, per sí, tu, perquè s'ha d'escriure, s'ha de preparar.
Perdona, vens al matí, tu corres fins a les 6 de la tarda, te'n vas a la Filmoteca, tornes i fas el programa, cap problema.
Doncs mira, sí, potser començaríem amb una altra alegria, una altra energia.
Clar que sí,
aquí,
Sí, va, senyora i senyor, si us agrada Rossellini i si us agrada Luchino Visconti, combineu-los a la perfecció a través de la Índia
Arroz
i descobriu...
No, és fideu amarg, això.
No, seria més aviat xuxà, o paisà, o Germania anot zero, barrejat amb Rocco i els seus germans i la terra trema de Luchino Visconti. Poca conya,
Ves-hi amb un pecat enrere, com ja sabeu, Gorina, forever. Moltes gràcies.
Amigues
fins la setmana
amics,
que ve.
No us queixeu, que teniu bons consells.